Va arribar el moment del bar de la caravana. Avui ens trobem al nostre bar de confiança, al bar Bodega Bartolí del barri de Sants. Aquí compartirem idees durant uns minuts amb una persona que ha estat dirigint, guionitzant, realitzant, muntant, és a dir, tot un professional de la creativitat. Però si per alguna cosa se'l coneix és pel domini d'un gènere que pot semblar senzill, tot i ser un dels més complicats de treballar, l'humor. La pel·lícula Losers, produïda per Black Flag Cinema i Life and Pictures, porta el seu nom a la direcció i al guió, com també al guió del llargmetratge Youtubers, altres projectes com La nit dels Oscars i la sèrie L'última nit del karaoke per TV3 o l'obra teatral La gran ofensa, produïda per El Terrat, compten també amb la seva petjada. I ja per posar cara al rostre del nostre convidat, ha presentat programes com Cool Hunters i Tots són problemes, tots dos a TV3 i de la mà del seu inseparable Patrick Urbano. Ara sí, ja podem saludar el presentador de TV3, Serapi Soler. Serapi, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Serapi, has demanat una canya. Quan vam començar aquest tipus de programa i d'entrevistes, nosaltres el que fèiem era preguntar amb qui aniries a prendre una canya.
Està prohibit, no?, de cop i volta.
El què? Prendre...
Es pot, eh? Es pot, eh?
Sí, home, sí.
Vale, d'acord. Va.
No? No es pot a la tele, un que no es veu.
Amb qui prendria una canya? Uf, clar, ara mateix... Mira, estic veient una foto del Quim Masferrer, que ha vingut aquí, justament, sí. I és tan bona gent, el Quim, que em faria una canya amb el Quim Masferrer. És tan maco. No l'he vist, mira que l'he vist vegades i no l'he vist ni un dia de mal humor, mai.
Mai,
no sé.
Tu et poses de mal humor sovint o no?
Déu-n'hi-do. Cada cop menys.
Serapi, t'ho he de preguntar perquè, clar, tu a les xarxes et presentes així, eh? Sí, Serapi és un nom. Quantes vegades t'ho han preguntat si Serapi és el teu nom?
Bueno, és que això, tot ha sigut, o sigui, tota la meva infantesa, tota la meva vida ha sigut una ningú s'ho creu, pensen que és una broma, i dic, tu creus que jo m'hauria posat aquest nom de broma? Creus que jo, saps? O que és un nom inventat?
Me l'he posat, eh?
Clar, o sigui, per ser un sobrenom, hòstia, hauria de ser algo molt més guai que Serapi, no? Una cosa raríssima que no entén ningú, no? He hagut d'ensenyar el DNI moltes vegades, eh?
Sí?
Sí, no s'ho creuen. Uau. Que sí, que sí.
Amb un professional de l'humor com tu, deixa que fem un petit repàs de tot el que has anat fent i del que ara en fèiem 5 cèntims. Comencem per la pel·lícula Loser, que vas dirigir i escriure juntament amb l'Oriol Pérez i també amb Gerard Governa. Aquest va ser el teu gran debut?
Diguéssim que sí que em va introduir en el món del cine de manera molt, molt directa, també molt precària, perquè jo estava a l'ESCAC a segon. I just allà, doncs, vam amb l'Oriol, un col·lega meu, que no estava a l'ESCAC, que vam dir, tio, tinc una idea per fer una pel·li, rotllo americana, però sense un duro, i a Catalunya, va quedar com va quedar també després, i vam escriure el guió del llargmetratge, i la història és bastant curiosa, perquè teníem uns estalvis que eren molt pocs, i vam dir, bueno, amb aquests, eren 2.000 euros, eh? Mm. Amb aquests 2.000 euros farem la pel·li, no? Amb un guió de 90 pàgines, que dius, bueno... que és la innocència, no, de llavors, i efectivament portàvem 2 dies de rodatge, l'havíem enganyat a tothom perquè participés gratis, òbviament, i el segon dia de rodatge no ens quedava, no teníem res, ni un duro, tot anava fatal, i vam quedar a casa d'un amic nostre que ens deixava a la casa, i just al costat vivia un productor de cine que va passar per davant, va veure el rodatge i va dir, sembla una història de inventades, però és tal qual, eh? I va dir, què esteu fent aquí, no? Que estem robant una pel·li, no sé què, tal. Diu, és que soc productor de cine, i ens va donar la targeta, no? Estan tots al·lucinant, hòstia, que fort, quina casualitat, no sé què. I va dir, si demà estareu, no hi érem, en realitat. Però vam dir, i tant, sí. I vam muntar un dia de rodatge extra. I va venir i ens va produir la pel·lícula, aquest bon home, Carlos Gari.
Patapam. Ara em deia, sense un duro i a Catalunya. En el món de l'audiovisual, sense un duro i a Catalunya, són sinònims?
Uf, sí, jo crec que sí. És tot molt precari. A més, cada cop ho és més, cada cop tot s'ha de fer més de pressa, s'ha de fer bé, i segons quins productes no es poden fer de pressa. Però sobretot la comèdia, que és el que jo més he practicat, diguéssim, no es pot fer de pressa. La comèdia té un temps de creació, has de fer uns guions que funcionin, tal, no pots dir, vinga, va, qualsevol cosa. No, fer gràcia és complicat.
Un altre èxit de la teva carrera ha estat L'última nit del karaoke, estrenada a TV3 el 2021 i que ara fa uns mesos entrava també a Prime Video. Creus que TV3 i la seva audiència està preparada per una sèrie com aquesta?
Jo crec que sí. No, encara no sé per què exactament no va acabar de funcionar. Perquè realment era una sèrie que visualment era molt xula. Era una passada. Era una passada. No va acabar de quadrar amb l'audiència. Bueno, això a vegades passa, tu no, tampoc ho pots controlar.
L'horari no hi va ajudar, tampoc.
Sí, bueno, sí, l'anàvem movent, mai intentar fer el que vam poder, però bueno, finalment no... Això, però bueno, era un equip d'actors increïble, no sé, a nivell tècnic, va ser una passada la sèrie. A més, estàvem amb el tema del Covid, rodar una sèrie tantes hores amb la mascareta, va ser una experiència molt intensa, però també molt, molt positiva, perquè feia temps que no dirigia res i va estar molt bé.
Ara em deies un equip d'actors i actrius increïble, com Artur Busquets, Roseta Pisa, Àlex Maruny, Elisabet Casanovas, Betsy Túrnez, Santi Pons, Paula Amàlia, Charlie Pi, entre molts d'altres. Com ho recordes tot plegat?
Bueno, com una família, com sí? Una família, la veritat és que sí. També molts ja eren amics meus d'abans, llavors tot va ser molt fàcil, va ser una sèrie bastant en família. El Pedro, el director, ens va proposar a mi, l'Oriol, fer dirigir diversos capítols i va estar molt bé. Actors boníssims. La Paula Amàlia és una actriu increïble. O sigui, a més, feia de bessona, feia dos personatges a la vegada, rodava el doble, ni una queixa. Saps allò? Increïble.
L'has vist ara, Eufòria, o no?
Sí, l'estic veient. Jo soc molt fan de la Paula Amàlia. Sí. No, m'agrada molt el que fa. I fa bé de coach, i ja et dic, l'actriu és una passada. Actrius còmiques com ella, hòstia, està molt bé.
Si parlem de més èxits, crec que és obligatori preguntar-te per Cool Hunters, el programa que presentaves juntament amb Patrick Urbano. Com va ser això? Com va néixer aquesta idea?
Doncs això neix amb la... TV3 fa unes crides pel 33, encara les fa, i les feia, i llavors havies de fer un pitching, i llavors, no sé, hi havia com 350... projectes i anaves, bueno, els anaven seleccionant fins que en quedaven, crec que van ser 5 i es van fer aquests 5. Llavors amb el Patrick vam fer un pitching, bueno, molt, molt natural, sense guió, vam sortir allà a parlar tal com som nosaltres, no? I vam dir, hòstia, aquí hi ha alguna cosa, no? aquí hi ha un programa. Llavors vam fer el pilot pel 33, el van veure a TV3 i van dir, hòstia, això està molt guai, anem a prime time, no? I vam dir, ojo, un moment, estem segurs d'això? Encara recordo quan el Patrick em va picar per sota la taula i em va dir... Sí, m'han dit, sí, prime time a les 10, després del TN, no? I dic, hòstia, de cop i volta, passar el 33 a que el Cruanya es digui i us deixem amb Cool Hunters, amb Seràpia Soler i Patrick Urbano, no? Bueno, és un avenç, no?
Què va significar per tu Cool Hunters? És a dir, és el teu... Consideres que és el teu gran èxit?
Hòstia, no sé, estàs parlant de molts èxits, jo no sé si ho visc així.
Cool Hunters ho va ser, va ser un fenomen.
No, home, i tant, no, estem molt contents de poder fer el que vam fer. També aquesta cosa que et passa que molts cops subestimes a l'audiència, no? I penses, bueno, és que això no ho entendran, o que no és per gent jove, no sé què. I al final veus que l'espectador és molt més intel·ligent del que et penses, no? I que realment gaudien nens, gaudien, no? Avis, famílies, no? Era un programa bastant... per tothom, que això és un repte sempre molt complicat, no? I que molts cops en l'intent fracasses, i aquí doncs crec que ho vam aconseguir. Sí.
T'estic preguntant tota l'estona què significa per tu tots els projectes on has anat participant, i no t'he preguntat què significa per tu una persona tan important com Patrick Urbano.
Bueno, Patrick Urbano és una persona molt important, és un mentor, és la persona que em truca, és la persona que em descobreix i que em diu, tio, vine a fer això, que he tingut una idea per fer un programa, no sé què, i el Patrick, bueno, m'ha canviat la vida de dalt a baix i fins avui, perquè hem col·laborat junts en moltes aventures.
A partir de Cool Hunters entenc que la cadena TV3 veu potencial en el que feu i comenceu una nova etapa, com Tots són problemes, amb Seràpia Soler, Patrick Urbano i la Juliana Calet. Entenc que una proposta molt diferent a com va néixer Cool Hunters, no?
Molt, molt diversa. Nosaltres sempre havíem tingut la idea o el somni de fer un programa de plató, no? amb públic i tal, i és una cosa que ens trempava molt i que ens feia molta, molta il·lusió. I tot i que el format inicial no era així, perquè ja saps que els formats evolucionen i era una cosa a l'inici i va anar mutant, no? A poc a poc. I bueno, va ser, bueno, ha estat una evolució i una altra experiència molt diferent. També Cool Hunters era una cosa que era gravada, no? I llavors tens un cert control a l'edició, i aquí estem parlant de rigorós directe, de fet hem fet 40 o 40 i pico programes, i crec que a partir del segon ja estàvem en directe, que dic, hòstia, ens podia, una mica més de marge ens podíem haver donat, perquè de cop i volta és com, vinga, pa'lante, no?
Com ha estat la idea d'afegir algú com la Juliana Canet a un duet que ja funcionava molt entre Seràpia Soler i Patrick Urbano?
Bueno, és que incorporar la Juliana jo crec que ha estat una molt bona decisió, perquè és que ens dona un altre rotllo, una altra capa, un altre nivell de tot, perquè també, o sigui, dos tios, al final són dos tios parlant de coses de tios, sent tios, no? I també, o sigui, tenint la seva perspectiva, la seva òptica, i ja per ella i per tot l'entorn del programa, però, no? A nivell de guió també, no? Doncs, que pugui portar el seu punt de vista i tal, això ens ha anat molt bé, perquè no es quedi només a la nostra petita festa, no? I obrir-ho a més gent.
A parer teu, Serapi, tots són problemes, ha funcionat?
Nosaltres estem molt contents. L'audiència ha anat bé, hem tingut alguns dies que no tant, però en general estem molt contents. Hi ha un tema amb la franja, que és que els divendres a aquella hora és una franja molt complicada, perquè tens, per una banda, el passapalabra, que dius, a veure qui collons, diran, no, avui no vaig al Rosco de passapalabra, al mític Rosco, vaig a veure què diuen aquests tres, no? Bueno, clar, sí que passa, però entenem que hi ha més cares noves, cares joves, en una franja on la gent jove doncs, potser no està tan davant de la tele, no? Llavors, bueno, jo crec que ha sigut més un tema això de slot i de franja que no hem acabat de quadrar allà.
I aquests són els motius que us dona TV3 per cancel·lar el programa?
Sí, es parla molt d'això, del programa de la franja, de que no d'això. Jo crec que ens hem de resituar, ens hem de reinventar en potser en una altra franja, potser en un altre format, ja ho veurem.
Tots són problemes. Quin és el problema més gran a dia d'avui de Serapi Soler?
Hòstia, que cabron. Quin és el problema més gran? No sé què dir-te, tio. No sé què dir-te. Ara semblarà que no tinc problemes, no?
Exacte. Ara estava pensant, o són molts i li costa escollir, o no en té cap.
De cop i volta no tinc problemes. Mira, això és una tonteria, però aquest estiu jo no sé què ha passat, que m'han convidat com a 5 bodes seguides. I això sembla una tonteria, però és un problema molt bèstia.
Som marrón.
Jo no tinc cinc outfits diferents. O sigui, amb prou feines en tindré un. Però clar, repetir és cutre, no? Repetir... Sabeu si es pot o no repetir? És que no ho sé.
Jo diria que els nois sí.
Sí, eh?
Sí, home, sí.
Perquè clar,
tenim veda.
Llavors, a la quarta boda que vagi amb el mateix outfit, jo crec que em diran, cabron, t'hem vist totes les fotos a Instagram.
Esto huele, no?
Ets un cutre. I dic, ja, però és que no puc tenir cinc outfits diferents. Bueno, i el tema aquest de la pasta que has de pagar pel cobert, que dius, hòstia, per què no posem un estàndard ja a Catalunya de dir, hòstia, mira, és tanta pasta, no? Perquè al final t'acabes arruïnant. Jo no puc anar, m'he adonat que no puc anar a 5 bodes. No puc. Puc anar a una, puc anar a dos.
Va, Serapi, si...
Hauré de triar.
Ara. Si parlem d'humor, creus que funciona l'humor a Catalunya? És a dir, l'humor en general, o són partidaris els catalans de la típica paròdia política, rotllo Polònia i poquet més?
Jo crec que els catalans crec que som divertits, crec que ens agrada l'humor, crec que hi ha molta tradició d'humor des de l'Andreu en el seu moment i que més cap enrere també, però jo crec que sí, crec que som molt de la conya, no sé.
Hi ha un humor català que, com diuen, s'assembla molt al britànic i tot allò que sempre es diu tan típic?
Jo no sé què dir-te, no m'agrada dir, hi ha un humor català que a Espanya no funciona i aquí sí que funciona... No ho tinc tan clar.
Si seguim parlant d'humor, té a treure un altre nom, com és el de Manel Vidal i tot el que va passar amb el Zona Franca. Com ho vas viure tot allò?
Va ser molt intens. Va ser tot, o sigui, estava a la tele, doncs, cap per avall. Però ja et dic, cada programa és un món...
Te pregunto diferent, Serapi. És impossible fer humor a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals? Hi ha massa límits a l'hora de fer humor?
Jo crec que sí que es pot fer humor. Sí que jo entenc que hi ha uns certs límits en el punt en què és una televisió pública i és un mitjà públic, i aquí doncs, la corporació decideix quins són els seus límits i on són.
T'hem vist moltes vegades també en la teva feina de guionista. La feina de guionista està infravalorada? Sou una mica a l'ombra sempre?
Jo és que sóc un cas... suposo que n'hi haurà més, però jo, com que tinc les dues vessants i poso la cara, però a la vegada també escric i m'escric coses meves i pels altres. A mi l'exercici de guionista em va molt bé per no estar només amb la meva història tota l'estona, no? I a part que gaudeixo molt del procés creatiu a més, un programa com Tots són problemes, que ha estat... molt intens i molt creatiu, és a dir, hem estat creant jocs cada setmana, jocs personalitzats pels convidats, no? Llavors, bueno, tot això és un procés que és molt enriquidor i treballar en equip amb els guionistes és una passada. O sigui, dins del sector són importants els guionistes, és dir, jo que sí que estan valorats, sí, sí.
Ho dèiem a l'inici de la conversa, Sarabi, tu també feies referència, a vegades escoltem allò de fer humor és molt fàcil i no ho és gens, de fet crec que és un dels gèneres més complicats, a tu t'ho han dit mai? O ho has sentit tu alguna vegada?
Bueno, això és una cosa que ens passa, també suposo que són aquestes inseguretats, no?, que t'agafen quan treballes en el sector, no? Però nosaltres estem constantment qüestionant-nos, escolta, això fa gràcia? I és un infern, eh? Tot el puto dia així. O sigui, viure tot el dia així, de fet, amb el Patrick ens passa molt, no?, que fem un guió d'un sketch, no?, que ens agrada molt com ha quedat, ostres, que xulo, no sé què, i al final estem acabant i el Patrick em diu, fem gràcia, oi? I dic, cabron, ara no em pots preguntar això, tio, que hem de fer un programa aquesta tarda, tio. O sigui, dic, sí, tio, sí, jo crec que sí, suposo que sí, tio, pelante, no? Vull dir que... És complicat. Uf.
Segur que no t'ho han preguntat mai, però l'humor ha de tenir límits?
Jo crec que no l'ha de tenir. De fet, la meva obra, La gran ofensa, que vaig fer... Ja ho tens ben lligat aquí, per guió. Ja ho veig, ja. Molt bé, molt bé. Ja anava cap aquí. Sí.
La gran ofensa, la podrem tornar a veure, aquesta obra, o no?
De moment no. Tot i que és una obra que, hòstia, ens agrada molt i estem super orgullosos, a part vam tenir tot el suport del Terrat amb aquesta obra i l'hem gaudit molt, a part que hem fet una família amb el Dani Amor, el Cristian València, la Betsy Turnez, l'Artur Busquets i que és una obra que parla del temps de l'humor i que té moments hòstia, passats de volta i bèsties i bueno, ha arribat a marxar gent del teatre i bueno, però no, jo crec que no ha de tenir límits, no.
Parlant de La gran ofensa, i ara em deies hi ha moments passats una mica de volta, t'has arribat a censurar tu alguna vegada?
Jo no.
T'han arribat a censurar?
No, la veritat és que no he tingut aquesta experiència. També hi ha un punt que jo tot el que he fet, jo sé que cap a quin públic va dirigit, jo sé quin és el nostre públic, llavors tinc molt clar quines són les fronteres o què és el que podem fer o què és el que amb la gent connectarà. Nosaltres dediquem molt esforços a fer-nos entendre, que és una cosa que sembla una tonteria, però és complicat. Quan fas humor, sobretot, i a més amb la tele pública, deia, hosti, com podem? Això ho entendrà el nostre espectador, ho connectarà, li farà gràcia, saben de què parlem, perquè a vegades, no, tu tens les teves històries, no, i el teu món, i és el teu món, i després ho has de traslladar al gran públic.
Hi ha una cosa que jo no tenia ni idea, Sarapi, m'ha deixat flipant, i és que has treballat també per plataformes digitals com Netflix, ionitzant reality shows com First Class.
Bueno, això és una experiència, perquè això és una cosa que jo no sé si ho he somiat.
Però com acabes allà?
No sé si ho he somiat o si això ha passat de veritat, perquè això va ser... Jo un dia rebo un missatge d'Instagram de la Marta Torné, que em pensava que digués, deu ser un perfil fals.
Que va passar també per aquí, per la caravana.
Ah, sí? Ah, que guai, no és encantador. I em va dir, tio, he vist Cool Hunters... raríssim, de cop i volta, Skullhunters, Marta Torné, m'agrada molt el teu rotllo, no sé què, això que has fet, tinc un projecte a Netflix i em cal un guionista, no? I dic, jo no sé si ha compós el personatge de la veritat o què, però... I de cop i volta, en qüestió de 15 dies, em trobo amb la Marta Torné, amb el Roger Wall, que és la seva parella, que és el director de... O sigui, que és director de cine i que també ens va donar un cop de mà i tal, i em planto en un univers que no sé si ho heu vist, això de First Class.
Sí, clar. Què t'ha resultat més difícil de guionitzar, First Class? Perquè, clar...
Bueno, que no es pot guionitzar. Són un seguit de gent que són incontrolables, llavors tu tens un guió, una escaleta, que dius, ah, ara farem això i tal, i et diuen, sí, muy bien. No. Llavors, bueno, que intentes controlar la realitat d'alguna manera i després veus que no, que és impossible, que costa molt. I a més amb aquesta gent que són unes personalitats tan fortes que són una passada. No, hòstia, a mi se m'ha obert un món aquí al·lucinant.
Fins a quin punt un format de reality també va molt lligat al món de la comèdia?
bueno, intentes també com a guionista, intentes generar situacions còmiques o d'alguna manera posar els personatges en un context en el que saps que es pot produir la comèdia o que es pot generar la comèdia perquè per ajudar-los, no? En aquest cas teníem gent que ens ho posava molt, molt fàcil, no? Com el Aldo Comas o la Lucía o el Manel, que són gent divertidíssima, i junts és explosiu, no? O sigui que, sí.
Serapi, tu que has passat per tants formats i tants estils, en parlàvem una mica de Qüestió Calés, però més enllà de Qüestió Calés també. Com veus la indústria audiovisual a dia d'avui?
No ho sé, ho veig, crec que tot és tot precari, que cada cop hi ha menys diners i tot s'ha de fer més de pressa i passa també molt en la ficció, ho veig molt també en la ficció, no? Es fan moltes sèries però totes es fan molt de pressa, s'han d'escriure molt ràpid, s'han de rodar molt ràpid i això acaba afectant el producte perquè al final acabes fent, no? Com a xurros i també és tot tan efímer, no? I tot caduc, no? Una sèrie surt un divendres i el dilluns ja ha caducat, no? És com, hòstia, pel cap de setmana hem de tenir una altra sèrie. Llavors, jo crec que ja estem consumint tot va tan de pressa que ja es consumeix tan ràpid que cada cop crec que hi haurà menys temps i menys diners i tothom anirà més a tope i més agobiat i a veure, potser acaba petant, perquè...
Ets molt consumidor de xarxes, tu? Tu per aquesta immediatesa i per aquesta rapidesa?
Déu-n'hi-do, sí. Instagram, bueno, amb el TikTok he fet alguna coseta, amb l'Instagram vaig penjant coses, tal, sí. Ho tinc bastant integrat, diguéssim, ho poso com molta gent de la meva edat i tal, que t'hi acabes sumant i perquè és part del dia a dia, no?
Tens molt hater o passes completament?
No, la veritat és que no, des que no faig Cool Hunters que no tinc haters.
Amb Cool Hunters sí? Et van créixer haters?
Bueno, hi havia... Sí, perquè hi ha gent que no... Crec que no m'ha acabat d'entendre que jo era un personatge i que no era real i llavors vaig tenir amenaces de mort a Instagram i...
Wow.
De col·lectius com el de l'Escape Room, cada cop i volta dius, però ara, tio, que feia broma, tio. Tot i que sé que penso que els escape rooms són llocs que són bruts i que s'haurien de netejar més. Ho penso profundament perquè tothom ho toca tot, tanta gent s'hi passa. És que no cal ser científic, no cal ser per veure que allò està ple de coses que no d'això.
Anem al teu personatge de Cool Hunters, que m'interessa molt això. Per fer un personatge així, hi ha d'haver algú de real?
Bueno, és que els meus amics sempre, bueno, ja ho diuen, que és que quin personatge, no? Vull dir que al final és una mica una exageració, però jo crec que Cool Hunters feia una cosa que era xula i era que molts cops anàvem sense guió, no? I que era jo improvisant i era el que em passava pel cap de qualsevol tonteria, qualsevol tema, no? I això crec que li va donar un to natural i un to tal que molts cops, no, el guió és com una, no, t'encurseta molt, no? O té una mica allò limitat, no? En canvi jo era com, venga, com amb molta llibertat, no? Jo hi ha dies que estic amb uns amics i sembla que estigui fent Cool Hunters. De fet m'ho diuen, diu, no saps fer Cool Hunters, de cop i volta quan, no, quan comento alguna cosa o algun tema que no sé què, que m'emprenya o no sé què, ja està, no hi ha càmeres, ningú està gravant, i dic segur, dic segur, vale.
T'has plantejat fer ràdio mai o no?
M'agradaria, però m'agrada la tele, m'agrada molt. A més m'agrada expressar-me amb les mans i fer expressions i fer cares i fer coses i tot això. A part de que, com has vist, tinc una dicció més aviat limitada.
Què m'hi vas a contar?
Que estic ja fins als collons del tema de la dicció, que no sé si t'entenc quan parla, no sé què. Dic, bueno, tu, la gent parla com parla i fa el que pot. Estem acostumats a aquesta, no, a aquesta dicció de la corporació catalana, que és perfecta, impecable, no? I que està de puta mare, però jo no la tinc i no crec que la tingui mai. No?
Abans m'ho deies, que vens del món de l'ESCAC, creus que aquell estudiant de cinema que feia curtmetratges i pel·lícules amb companys d'estudis s'esperava arribar a programes de TV3 en prime time?
Sempre estava aquest neguit, sempre ha estat aquest neguit. A dins, des de molt petit. I de fet, nosaltres vam fer, amb l'Oriol vam fer aquesta pel·lícula Losers, que va ser tota una experiència, perquè érem molt joves, i de fet aquí vam dir, hòstia, ens han passat tantes coses que potser hauríem de fer una websèrie, i la vam fer una cosa que vam fer per BTV, que es deia Show Business, en la que narràvem nosaltres dos de primera mà tota l'experiència, no? En mena de fals documental, perquè va ser tan heavy allò que bueno, ho fèiem tot entre tres. I va ser molt, molt bèstia. I aquí ja, bueno, ja feien pantalla, ja, sí, sempre ha tingut tal, no? De fet, quan el Patrick em va trucar per Cool Hunters, va dir, hòstia, és que aquest és el meu terreny natural, no? Tot i que m'encanta la ficció, m'encanta dirigir, sempre estic escrivint teatre o tot el que això, no? Però sí, sempre ha estat al darrere el neguit. Sí, sí.
Abans em deia, Serapi, m'estàs dient potser masses èxits. Què és per tu l'èxit?
Puf, per mi l'èxit és estar amb la gent que estimo, tenir gent al meu voltant que m'estima, que per sort la tinc, i encara que sembli molt empalagós això, però és la realitat. Tinc una parella increïble, estic supercontent amb la meva parella, amb els meus amics. Per mi això és la felicitat i l'èxit. Ara, si surt un altre programa d'aquí res, puta mare, Vull dir... Puta mare, també.
Volia preguntar això, futurs projectes, va.
Bueno, estem en diverses coses, No m'agrada parlar, perquè saps que aquestes coses, fins que no se sap i no estàs fent el dia que ho estàs fent, que això m'ho diu la Juliana Canet, perquè li vaig dir, no, és que m'han trucat per fer no sé què, i em diu, sí, vale, quan ho estiguis fent, voldrà dir que sí que ho estàs fent. Però de moment no dic res. Però bueno, estem explorant moltes vies, d'anar a tele, amb teatre, de tot.
Si no t'has fotut molt avui amb la Televisió Pública de Catalunya, entenc que el projecte va cap aquí.
No ho sé, ja ho veurem. Tant de bo. Ens han tractat molt bé, què t'haig de dir? Ens han tractat molt bé, ens han cuidat molt. Hem tingut gent de la tele que... Perquè quan fas un programa t'assigna una persona de la tele que és la que et supervisa tots els continguts. I llavors hem tingut el cas nostre, que és la Irma Pina, que és una persona que és increïble i encantadora, que ens ha assessorat des del primer dia fins l'últim, que s'ha llegit tots els guions de dalt a baix, i ens ha dit, hòstia, això crec que no s'entendrà, això crec que igual està fora de tot. I hòstia, ens hem entès molt bé i hem col·laborat molt bé al nostre programa.
Ho he intentat. Serapi Soler. Això. Què em deies de l'addicció?
Bueno, mira, és igual, és que al final Serapi Soler, digue el que vulguis, tothom s'inventa els noms, ho dic que no.
Serapi, gràcies, ha estat un plaer conversar, que vagi molt.
A vosaltres. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? Might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond, I wanna bring her round to meet ya. Thinking like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? Might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond, I give up, I'm in love, trying. I'll tell you why I can't explain. She might just be my thing. Oh me, oh my, I can't explain. She might just be my thing. Oh me, oh my, I can't explain. She might just be my everything. So do you think I'm being foolish if I don't rush? That the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond.
be my wife, she might just be my everything.